Ara sí, ara sí, ara sí.
Vale, doncs m'interessa el de Gemini, perquè a mi fa poc em va arribar la conversa aquesta de, escolta, si ja estem pagant per a tot el pastel de Google amb Gmail, Google Drive, bla, 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 per què necessitem una altra subscripció per fer totes les merdetes d'AI? És una gran pregunta, quan Gemini ja està incorporat i, a més, ve amb Notebook LM, el Nano Banana, que per cert és l'hòstia, i toca't els ous, crec que l'única resposta que vaig poder donar és, ah, no, és que jo ara estic fent servir Atlas, saps?, el navegador de ChatGPT, i és com, clar, és que ja estic tan ficat dintre l'ecosistema que és una merda. I per dins vaig pensar, estúpid, perquè podries tornar a utilitzar Chrome i s'acabaria la història, però m'interessa la teva transició, perquè jo durant molt temps el vaig estar utilitzant i et diré que per mi li falta el punt de personalitat, però si t'és igual, et diria que és exactament indistingible. És que a mi m'agradaria com el test ciego aquest de que tu tires la query i no saps qui et contesta i tens que adivinar-ho. A mi això és que em divertiria tant, és a dir, com per provar. Saps aquesta gent que es dona que sap de vins i que et diu, no, sí, això és un Ribera del Duero del 73, vale? Que dius, et fot un Don Simón i te'l colo per dreta, per esquerra i per on vull, vale? Però...
Bullshit! Que cunyat que t'ha quedat això, Marc, la mare que et va parir.
No, no, és més.
T'ha quedat molt cunyat, tio, això.
Mira, jo et diré una cosa, Àlex. Mira, fa molts anys
sí.
Vaig anar a un restaurant que és una espècie d'experiència, crec que no t'ho he explicat mai, això, on menges completament a les fosques, d'acord? I tots els camarers...
Sí, el Dans de la Nuit, no? Em sembla que és?
Sí.
No és aquest el que hi ha allà al Born?
Correcte, aquest. Sí, primer hi vaig anar fa molts anys, igual, molts, potser són més de 15, seguríssim.
Val.
O més de 10, perquè és a l'època de la uni. I dos, evidentment, la meva recol·lecció és vaga perquè, evidentment, no veia res, no? Ja, ja, ja. Però, escolta, la cosa és que menjar a cegues és una experiència que et pot saltar, vale? Està bé, és ok, vale? Ho fas un cop i ja està, i no tornis a fer més perquè et tacaràs per tot arreu. Però el takeaway és que al final et fan com preguntes sobre el que has menjat. I això és menys impressionant, perquè més o menys ho pots anar traient. Però et posen tres vins diferents, un en cada plat, val? Et posen un rosat, un tinto, que no sé molt bé com es diu, i un vi blanc.
Vinegre.
Un vinegre i un vi blanc, exacte. Vale. Pues, saps que de totes les persones que érem, que diria que érem un grup de 16, només dues persones van endevinar l'ordre amb el que els van servir i jo no vaig ser una d'elles? És a dir, no eres capaç ni de distingir si el que estaves bevent era blanc, rosat o negre. Llavors allà vaig pensar, mira, noi, saps què et dic? O sigui, em sap greu, però jo sé que tens una palada molt fi i que tu aquí pots veure destells de noguera, però jo no t'ho compro molt. Així que aquesta és la història.
Pensava que anaves a explicar allò de com ens posa al mateix nivell quan ningú ens veu i que tothom comença a menjar amb les mans perquè diu, home, ningú pot veure, doncs faig una miqueta l'animal i tot això, que és una de les premisses d'aquest restaurant, no? Que, a veure, que la formalitat es perd quan perds el sentit de la vergonya i ningú et pot veure, no pot ser jutjat, per tant, dius, a la merda de tot, em poso per davant la practicitat i perdo el que és el respecte percebut. Però bé.
Ves en compte perquè hi ha càmeres en aquest restaurant, eh?
Sí, clar, però vull dir, la gent amb la que estàs menjant no et veu, no? I la gent del costat tampoc, saps?
Ah, no, correcte. Correcte, correcte. O sigui, només riuen els que miren la gravació.
Exacte. El gran hermano, no? Per això. No, jo he fet la cosa més similar que he fet l'any passat. Sempre fem unes novetades, no?, a l'empresa. I l'any passat vam fitxar una persona a València i li vam fer una cata cega de paelles de supermercats. Li vam comprar, crec que, 4 paelles, Bon Preu, Condis, Mercadona i Caparabo, i les va arrencar sorprenentment bé. La millor va ser del Mercadona, val? Dient, perquè mira, és el que hi ha i és conegut que a València la paella del Mercadona és acceptable i el punt de l'arròs és no sé què, i con lo qual, vale, con lo qual, crec que hi ha gent que sí que té el paladar fi en aquest sentit i sí, però sí. La cunyadada aquesta de li pots colar un Don Simón a qualsevol persona, tio, és que l'he sentit tants cops que dic, no, home, no sé, a mi no em colarien una Sant Miguel entre cerveses artesanes, però bueno, ara, distingir Sant Miguel de Moritz, Estrella i totes aquestes cerveses de merda, francament, a mi em costa distingir-les, però perquè el barem és molt baix.
Bueno, clar, és que jo era dels que pensava que també, però clar, en el moment, o sigui, ara jo pensava que...
Ja.
O sigui, això és com tota la vida, vale? O sigui, hi han com llindars de tolerància, no? Llavors, per exemple, jo sé que ara no veig, però abans tenia una tolerància a distingir un vi, la qualitat, no sé, igual en una franja entre, m'ho invento, 16 i 20 euros, val? És a dir, si em posaven un de 3, et deia, home, això malament, però entre un de 18 i un de 30 hi ha el meu paladar per dir la sensibilitat, val? Llavors, hi ha gent que aquest marge de toleràncies el té més alt o el té més baix. Jo el tenia posant allà, als 18 o als 30, però clar, en el moment que em planto amb una vena davant dels ulls i em diuen què és, rosado, tinto o és blanc? I jo dic, pues, no ho sé, és així. I és tot el contrari, jo vaig perdre l'esperança en la raça humana.
Et puc fer el Saison's Corner d'aquí? Molt breu, eh? I després ja entrem sortint d'aquesta tangent.
Clar, m'encanta que lideris aquesta secció.
Tu saps que no pots menjar un gelat de xocolata primer i després un gelat de mango o una cosa menys dolça, perquè no ho notaràs, saps? O gelat de nata després de la de xocolata.
Uh-huh.
Per què? Perquè el salt de zero a gelat de xocolata, aquest gradient és molt més alt que el de descens després de xocolata altra no. Aleshores, segurament juguen amb aquest factor, no? Que l'ordre dels ingredients, en aquest cas, o dels vins, sí que importa. No? El orden dos garbanzos sí que altera el cocido, no? En aquest sentit, i segurament si poses el que et fa elevar més la teva tolerància, la teva percepció, i després poses una miqueta més baix, no ho notes. Per això que quan has de beure alcohol sempre has de beure en mesura cap amunt, incrementant la graduació i mai decrementant, perquè aleshores no perceps tant aquest el d'això de dir, ui, aquest és més fort que l'altre, no? O ja és... Aleshores, aquí és petit comentari. Si haguessin començat a pensar que el rosat té menys graduació que el negre, si passes del zero a rosat i després a negre, notes que estàs anant cap amunt. Però si primer et posen el negre i després el rosat, potser, com que estàs encara amb el paladar, està amb el nivell més alt de graduació que el negre i segurament d'acidesa i el que sigui, potser no perceps que l'altre està una miqueta per baix. Val? Ja està, és aquest punt per qui jugarem això. Però bueno, res, ja està, era això. I jo crec que no veníem a parlar d'això avui.
No, tot això venia per que seria molt divertit el test sec aquest de provar les IES.
Ah, sí.
De dir, tens una finestreta en blanc i de forma totalment estocàstica, ara et respon ChatGPT, ara et respon Grok, ara et respon Claude i ara et respon Gemini. I no saps quin és i has d'adivinar qui t'està responent. Aquest exercici crec que seria divertit. De fet, vaig veure una cosa semblant d'aquest nano que s'ha convertit en mega influencer de la IA, que per cert és com la persona més estimable del planeta, si aquesta definició existeix.
Qui?
André Caparti.
Sí.
Saps el tio aquell que sortia, que era l'ex...
OpenAI, no? Si no recordo.
Quina divisió portava? La del self-driving de Tesla?
No, Tesla, exacte.
Sí, però crec que OpenAI també, sí.
Sí.
I ara fa vídeos educatius, entre mil altres coses, imagino.
Sí.
Fa projectes d'aquests Scrappy amb IA i en té un de molt divertit que és com una espècie de peer review amb diferents AIs, no? És a dir, tu fas la pregunta... I entre ells, o sigui, entre les 4 o 5 APIs de les principals IAs, es fan un peer review de quina és la millor resposta. És a dir, tothom dona una resposta i després es van jutjant de que, entre ells com quina és la millor resposta per donar-te la millor resposta de les millors respostes. És un projecte divertit. O sigui, fa molta gràcia veure com entre elles es van parlant i es van dient, no, però crec que aquest punt teu és més bo que el meu, no sé què. I una de les coses interessants que surt del projecte és com la poca vanitat que tenen en dir, que també ho veus amb tu, no? Com de dir, ah, no, merda, doncs aquesta part meva no era gaire bona, t'agafo millor la teva, saps? És tot el contrari que un polític. O sigui, saps? Un polític que mai li donaria la raó a algú de l'altre partit, encara que sap que és una bona idea i li podria integrar, ell mai ho faria, doncs les IAs tenen molta facilitat per fer-ho.
Això et demostra lo commodities que són ara mateix, no? Perquè, i de fet, també per darrere veus que no saps exactament quina és quina, quins tenen els models propietaris, quins reutilitzen i al final, doncs, bueno, també es mescla. Fa difícil aquesta traçabilitat. I una de les coses que costa més en aquesta època és la de tenir-li fidelitat a una eina, no? Perquè el cost de canvi, primer, és baix, és relativament baix, a menys que tu ja estiguis immers en tot un ecosistema, però de moment no hi ha hagut cap d'aquestes grans plataformes que tingui una defensibilitat alta, val? Prova d'això és que tu pots desconnectar la teva empresa de ChatGPT i posar-li Gemini al dia següent, t'agradarà més o menys, però és un... No sé com dir-ho, és una suma zero en aquest sentit. El que guanyes per un cantó, perds per un altre, però no hi ha, no perds un 10x en cap categoria, val? De ChatGPT a Gemini, ara podem comparar una miqueta, eh? O Grok t'agradarà més per unes coses i jo què sé, els models de Microsoft per una altra cosa i Claude per una altra cosa, no? O sigui, ara mateix, a dia d'avui, consens, és Claude millor per codi, Nano Banana per imatges, ChatGPT per no sé què i, bueno, i després doncs, tens el Deep Research i totes aquestes històries, no? Vull dir que sí que... Però és un rànquing, jo m'ho vaig fixar perquè l'Amir Salihefendich de Duist va posar un tuit l'altre dia, mira, te'l llegiré, a veure si el trobo, eh? En el que feia una miqueta el rànquing aquest de dir, diu, hòstia, OpenAI patirà molt perquè, o veig que està patint, perquè totes les altres grans plataformes estan posant les piles amb això i tenen com molt poca defensibilitat, no? Per exemple, diu, hòstia, llegeixo el que diu, textualment, diu, no em sorprèn que OpenAI estigui sota una pressió immensa, val? Sembla que estan perdent en la majoria de fronts, diu, el Google Search, o sigui, el mode d'intel·ligència artificial de Google Search és bastant bo, val? És gratis i super ràpid. Sonnet Opus 4.5 és millor per fer codi que el còdex d'OpenAI. El Nano Banana a nivell d'edició i capacitats de creació són molt impressionants. Els models de Google i Anthropic estan guanyant a la majoria de benchmarks, no? Gemini 2.5 Pro Deep Research és molt més ràpid i barat que el ChatGPT Pro Research i xupa de moltes més fonts. I després, a diferència de Google, ells no tenen els datacenters propis o la silicona pròpia, no? I depenen de tercers, com Microsoft Nvidia per infraestructura, bueno, 3 o 4 punts més, no? O sigui, en realitat, fas aquest anàlisi i vaig dir, buah, aquest anàlisi... Jo no hauria arribat a aquestes conclusions, però ho llegeixes i té tot el puto sentit del món. I aleshores, jo el que veig és que OpenAI... l'estratègia que han jugat i que l'han jugat molt bé, que és la d'haver estat els primers a entrar al mercat de consumidor final, el de mercat de com dir-ho, de ciudadano de a pie, val? Però jo què sé, o sigui, tinc amics a Google que em diuen, ja, però és que Google, des que es va fundar, estan fent AI, val? O sigui, és una carrera que no poden perdre. Encara que quan Gemini fa 2 o 3 setmanes, que encara no havien tret a Gemini 3, tothom deia, buah, Gemini, quin cagarro, Google aquí, ui, les accions de Google, venta-les totes, i aquest ha estat el consens. Amb Google, els últims 2 anys, l'han apedregat a la plaça pública i l'han, bueno, l'han minusvalorat d'una manera inclús exagerada, que jo pensava, dic, per mi segueix sent Google, vull dir, no crec que no el puguis descomptar així, però tothom el donava per comprar el gran perdedor de la carrera ja i demanaven el cap del CEO, i ara de cop i volta han fet aquest cop de punt sobre la taula, amb hardware, amb infraestructura, amb uns models de l'hòstia. I clar, el que han demostrat és que Google ja feia AI quan la majoria de gent que està a OpenAI potser encara estava a l'escola primària, no?, en aquest sentit. I què passa? Que, diguem, la gran avantatge d'OpenAI era que han estat els primers i per això necessiten aquest carro de venture capital darrere, perquè és la seva única defensibilitat és aquesta, la de poder anar més ràpid i poder tenir una guanyada, una percepció pública de que són l'empresa líder, val? És el seu, digueu, la seva avantatge competitiva, la seva defensibilitat. No obstant, altres empreses poden permetre's el tema aquest d'anar més lent, val? Poden permetre's el luxe de ser les segones. Poden permetre's el luxe de no publicar el que estan fent, de ser una miqueta més secretes amb el seu roadmap, amb aquest tipus de coses, o ser una miqueta més pacients, no? Microsoft, com que han anat molt de la mà d'OpenAI, doncs també anaven avançant i tal, però Google han estat calladets i han dit, bueno, anem a fer feina, no? I realment han fet molt bona feina i els productes que tenen, i després ja, si vols t'explico què és el que m'ho guanyat amb Gemini o Gemini a l'empresa, però en el moment que, no sé si mai ho faran, Apple digui, pues ara traiem els nostres models, les nostres coses, què? No m'estranyaria que també ho fessin molt bé perquè és el model d'Apple, no? I és una gran corporació amb uns equips de gent supercapaç, molt intel·ligent, amb un fotimer de pasta al banc que poden permetre's anunciar coses molt, molt potents, no? Aleshores, clar, cada cop OpenAI té menys defensibilitat, no? En el moment en què es comenci a tallar la inversió i ja no puguin no puguin mantenir el ritme de publicació i el ritme de llançaments, de coses que fan, perquè s'està tancant l'aixeta, perdran en molts fronts, mentre que totes aquestes grans corporacions que no depenen d'inversió perquè ja tenen la seva pròpia pasta, la generen soles, i tenen uns equips que no depenen tampoc de la inversió, que els poden reutilitzar, recol·locar a conveniència i que també seguiran sempre atraient les millors persones del món, no? I vam veure com el cas de Meta, que oferia penya, que els oferia $1 milió, tio, per anar-se'n a... per fitxar, com a prima de fitxatge, per anar a fer a la seva divisió d'intel·ligència artificial, no? Per intentar agafar gent bona d'OpenAI, d'això de Tesla, de Google o d'on fos, no? Clar, jo veig això i dic, és que aquí no pots descomptar els gegants, val? I cada cop menys, perquè després de que s'hagi tancat l'aixeta del venture capital en la majoria de mercats, i només queda la intel·ligència artificial, en el moment en què s'acaba, es tanca aquesta aixeta, qui són els grans beneficiaris d'una falta de liquidesa i d'inversió en un mercat? Els incumbents. En aquest moment els incumbents en temes d'intel·ligència artificial doncs han acabat sent les Big Tech, saps? I aleshores, bueno, poc ha canviat, no? L'AI que ens havia de canviar molt el panorama de les tecnològiques i havia de passar que Nvidia, OpenAI, Anthropic i no sé quantes més passaven a reemplaçar i a matar els Googles, Amazons, Facebooks i no sé qui més. No ha acabat passant del tot. Podríem dir que Nvidia ha entrat aquí, OpenAI també. S'ha quedat una miqueta mig fer perquè, bueno, els altres han fet els deures, diguem. Més tard, però els han fet.
Coses que has dit. Llavors, primer anem per punts. Primer, és que has mencionat això de que quina és la millor i m'ha agradat perquè t'ha vingut al cap exemples molt directes, no? Has pensat com Claude amb coding, no? Gemini has pensat amb la nova nana directament, no? És a dir, com que ja veiem com alguns referents d'algunes coses que van directament a IAs verticalitzades. Però a mi fa molta gràcia perquè, i escolta, que jo en soc usuari, de ChatGPT, però... És com, saps, com a les comparatives de productes que sempre hi ha com el millor en això, el millor en l'altre. Llavors hi ha un, que no saben on posar-lo, que posen com best value, saps? O best overall, saps? I pues és com aquest, no saps on encasellar-lo. Dius, hi ha molta gent que el fa servir, estic d'acord que té bones aplicacions, té una usabilitat molt bona, jo penso que a nivell de producte estan un pas per davant en moltes coses, però quan penses en per què és millor que un altre, en el subjacent de sota, jo no tinc claríssim que hi hagi res millor que, o no, o res que no es pugui trobar en altres productes. Cosa que em sembla molt interessant perquè, en canvi, han sigut capaços de crear en l'imaginari humà aquesta idea de que és l'aplicació per defecte d'OpenAI, no? O sigui, quan vas i preguntes al tiet de turno el dia de Nadal quina aplicació fa servir, segurament no et dirà Croc, saps? Et dirà ChatGPT. I dius, uau, curiós.
Marca.
Impressionant que hagin pogut crear com una empresa de consum d'aquest nivell, no?
Bueno, és un tema de marca, no? O sigui, hem creat aquesta percepció, no? Vols dir?
Sí, però clar, o sigui...
És la seva defensibilitat, és que tenen el top of the mind de la majoria de gent del planeta per temes d'IA, tu li preguntes a qualsevol persona, ChatGPT. I la gent de peu, Perplexity, tampoc ho coneixen molt.
Que em sembla de les coses més difícils, eh?
Ja.
És a dir, que no ho estic subestimant. O sigui, al contrari, t'estic dient, joder, o sigui...
Correcte, t'ho compro.
Increïble per ells. És a dir, déu-n'hi-do, perquè el fet de crear aquesta història de que tu ets la persona a qui tens que anar com per defecte a la IA és un procés molt més estocàstic que no pas, no ho sé, crear la millor IA per coding, no? Que al final dius, joder, igual són igual de difícils, però un procés em sembla més determinístic que no pas l'altre, perquè crear una marca, jo et diria que igual ranqueja en les coses més complicades del planeta. Per tant, això m'ha semblat curiós. Després, l'altre, i sobre el que tu comentaves, no? I abans de que entris a comentar quin és el motiu pel qual, no, he donat aquest salt, no, cap a Gemini, l'altra cosa que em sembla interessant és com que, i això és una cosa que crec que no s'ha de menysprear, estàs competint amb els grans gegants de la tecnologia amb commitments de revenue futurs. És a dir, estàs pagant, saps, amb els pagarés aquells del Monopoly? I estàs dient, mira, esto vale, per tant. I li estàs donant el paperet i li dius, sí, això 10 bilions dintre de 10 anys, vine'ls a cobrar. O sigui, evidentment no són pagarés firmats amb, així com cutres com els feien abans, però no està lluny del concepte. O sigui, bàsicament la penya li està comprant commitments de revenue futur que dius, uau, deus confiar molt en això. Perquè clar, quan posaves l'exemple de Google, que per cert ara fa poc anunciava que ha entrenat l'últim model amb les seves TPUs, és a dir, que ja no fa servir ni Nvidia.
Clar, clar.
Que dius, tela. Clar, però no només això, sinó que a més està pagant la festa amb diners que genera el seu model de negoci, per altra banda, no? És a dir, anem a dir com que els clics que tu fas en els anuncis i els vídeos de YouTube que mires estan pagant la seva festa de la IA, que dius, bueno, pots dir si està més ben invertit o més mal invertit, però que al final, cony, que també molta gent... És que, clar, és que la penya li flipa com fer analogies, no?, amb coses que han passat en el passat i dir, ah, no, això és com la bombolla dels 2000 o no, això és com la bombolla de no sé quantos. I una de les, penso, grans diferències entre una i altra és que, clar, nosaltres no vam estar a la bombolla dels 2000, però es veu que la festa s'estava pagant amb deute. Clar, a veure, això és demanar una hipoteca i demanar l'extra per comprar-te el cotxe i les vacances, saps? És too much. Però, en canvi, aquí, si ho estàs pagant amb els diners que estàs facturant, t'agradarà més o menys. Vull dir, podràs estar més ben invertit o menys, no? Però, no ho sé, mira, doncs, Apple fa reparteix dividends, saps? I fa buybacks d'accions i els altres fan altres coses. Que també, divertit que l'has mencionat el concepte d'Apple. O sigui, tela que li digui que comprar com el producte... És que jo crec que és el que hagués tingut que fer des del minut 1, saps? És a dir, si això ho hagués fet des del minut 1, tu m'hagués aplaudit, però ara que ho fas com en el temps de descompte, ara ets un loser. A mi em recorda molt com en el principi de l'iPhone, quan Apple anava com a les telcos i els deia, mira, aquest és el telèfon, però clar, les condicions són que l'únic que m'has de pagar és, les dades que estem consumint, no? El bandwidth que consumim, i o sigui, ni cortes ni pinxes amb res del que passarà en el telèfon. I totes li deien, ni de conya. I després, quan veien com que les que realment la gent s'estava canviant perquè les que havien dit que sí, les operadores que havien dit que sí, la gent canviava d'operadores només per això, que no havia passat mai a la història, després li venien aquelles com acceptant qualsevol terme. O sigui, em recorda exactament la mateixa història. La primera, és a dir, no, nosaltres no farem servir models d'altres, i després li vens implorant, sisplau, que et doni el model, per favor, que el necessites perquè no has sigut capaç de fer-ho. Lo d'Apple i la IA és un shit show molt bèstia, eh?
Ja l'obriríem algun dia aquest melós, un dia que tu vulguis posar a la directa i parlar d'Apple durant una hora i així jo desconnecto, fantàstic. Perquè si no tinc idea com està el tema. No, dos coses molt interessants que has dit. Una és la del tema dels benchmarks. El paral·lelisme dels benchmarks amb la bombolla de .com la trobo superinteressant, perquè ja hem parlat bastament del tema de la bombolla de .com, però cada cop veig més que aquests benchmarks són material per omplir la premsa rosa de la IA. Val? És a dir, el dia que publiques l'article dels benchmarks ja està caducat això. I aleshores, jo me'n recordo el cas paradigmàtic d'una empresa aquí a Barcelona, i no diré el nom, una empresa que em cau molt bé, que una de les seves premisses o propostes de valor en el seu moment i com a defensibilitat era la de el nostre algoritme d'IA, d'un parell de serveis en concret, és molt millor que el de Google, és el millor del mercat, no? I clar, long story short, que ha acabat passant? Doncs que li han passat la mà per la cara, no? Perquè arriba un Google, arriba un OpenAI, i arriba un no sé què, i evidentment doncs han hagut de pivotar, dedicar-se a una altra cosa, no? Vull dir que com a nivell de defensibilitat és... Avui en dia és imprudent, no només imprudent, jo crec que és... Com se diria això? És descerebrados, que no em surt la paraula en català, no? Però vull dir...
Deixalabrats.
Sí. No, jo crec que és inclús més perillós, no? És aquestes persones que dius, hòstia, que és molt... Que li agrada prendre riscos, no? No té sentit. Podia tenir sentit fa 10 anys.
Inclús negligent, eh?
Negligent, sí. Podia ser, fa 10 anys, podia ser una defensibilitat. Avui en dia no, ja no ho és, perquè és que els ordres de magnitud de millores dels models doncs canvien, és que cada setmana, no? Què passa? Aquests benchmarks segurament s'han utilitzat per aixecar pasta, s'han utilitzat per tancar negoci, per fer, no?, per fer créixer l'empresa. Els mirarem d'aquí 20 anys i pensarem, uah, mira, és que les mètriques que feien servir era el benchmark, no?, de que estic millor que Google en aquest determinat moment, en aquest snapshot de la vida, o sigui, en aquesta instància de dia aquí he estat millor que Google i Anthropic i no sé què. I amb això has aixecat pasta. És molt fort. O sigui, jo ho estic veient ja ara, però d'aquí 20 anys em semblarà completament estúpid. Val? Això un punt. L'altre punt que havies dit que ara tu deies, no? Que hi ha el punt de les incumbents i que ara que sem, o sigui, fent un altre paral·lelisme també amb el tema de les .com, no? Bueno, no tant amb les .com, potser jo aniria una mica més enrere i diria la revolució d'internet, val? Que tu i jo no la vam viure en el sentit estricte de la paraula, probablement va arribar a internet a casa nostra per aquelles èpoques, però no la vam viure de ple, no? I menys a nivell de negocis. Però fixa't que en aquella època, o almenys la part que sí que vam viure, per exemple, és la part de la fibra, no? No sé si te'n recordes que quan a tu i jo ens va pillar a l'institut aquells CDs que et venien de ISPs que et donaven accés a... Tu t'instal·laves el Retevisión de turno, el Jastel, totes aquestes històries, que eren empreses de la majoria de nova creació, que segurament el que feien era aprofitar la tirada, que això és una cosa nova, que he investigat com fer-ho, he aixecat pasta, he pogut muntar-ho i tal, tal, tal. De totes aquestes, al final què va acabar passant, no? Quan es va una miqueta desmuntar tot aquest model de negoci i van veure que ja no hi havia pasta per més gent, van acabar sent adquirides en millors o pitjors condicions pels incumbents de mercat. I ara avui en dia qui et ven fibra? Els mateixos de sempre, no? Aleshores, això, quin és el paral·lelisme amb la revolució d'avui en dia? Així com internet, quan es va crear, diguem, no van guanyar molt els incumbents d'aleshores, perquè raro és l'incumbent que s'hagi posat a internet, podríem discutir que Telefònica al final sí que ho ha acabat fent, no? I ara és un gran player a nivell de donar accés a internet i les telefòniques, val? Però que els hi va costar molt arribar aquí, doncs per què? Perquè es va crear un espai de joc nou on no hi havia res edificat. La IA s'ha muntat sobre internet, val? És a dir, ja hi havia un terreny edificable. Aquest terreny edificable el que ha fet és que les empreses que van crear internet no fa tant l'han pogut dominar. O sigui, tenien un avantatge de dir, nosaltres ja dominem això, en el moment en què ens fiquem a fer IA, nosaltres ja tenim el terreny comprat, no? Ja sabem què s'ha de fer per edificar, ja sabem què s'ha de fer aquí per construir negocis que funcionin sobre internet. I al final, per això veig que té més sentit que acabi guanyant la carrera de la IA, l'acabaran guanyant els Googles i Microsoft i tal, 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 perquè acabaran fent una estratègia d'aguantar i anar fent all-ins per xutar la gent a la taula del pòquer, val? I per això jo sempre he estat molt, 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 com t'ho diria, molt favorable, la meva estratègia d'inversió ha estat molt més favorable des del punt de vista, això no és consell financer, amb empreses com Microsoft i Google, perquè dic, és que no hi haurà manera de treure-les d'aquí, no? O sigui, ells tenen el fonamental, tenen el real estate d'aquesta tecnologia o de la tecnologia que està immediatament per sota, són ells, no? I estan molt adjacents a, doncs, el hardware que es necessita, no? Inclús tenen, doncs, l'experiència i els partnerships i tot el que els hi faci falta. És a dir, totes aquestes històries. No t'he contestat encara perquè tampoc, o sigui, m'has interpel·lat, però després m'has portat per 14 tangents diferents a per què hem passat a fer servir Gemini. Pel que tu has dit al principi, clar i ras, ja ve inclòs en el Workspace. Val? O sigui, tu ja estàs pagant per aquest servei. Pensa que nosaltres, per donar context a la gent, la nostra empresa és una empresa fonamentalment de desenvolupadors i desenvolupadores. Per tant, l'eina que van servir per fer codi no és Gemini. Igual que no era ChatGPT. Aleshores, el que hem fet nosaltres era ChatGPT perquè és l'eina que li pagàvem a tota l'empresa perquè fessin les tasques administratives, de recerca, de correcció de textos, de minions amb temps infinit, no? Com li dius tu. I aleshores, pagar aquests 20 euros per persona o més, no ho sé, no tenia tant de sentit perquè la majoria de gent no ho feia servir o feia servir d'una manera molt puntual i o rudimentària. Vam fer una enquesta interna i vam preguntar, escolta, el ChatGPT, en quin idioma el fa servir? En quina freqüència el fa servir? Fa servir els keywords? En quina plataforma el fa servir? Fa servir el mode veu? Fa servir els custom GPTs? I vam veure que la majoria de gent no feia servir gran cosa, no el feia servir tampoc molt sovint i que per un preu molt més baix, és a dir, zero, tens uns models que avui en dia ja sí, no sé si és comparable a ChatGPT per tots els usos que el fan servir els desenvolupadors o l'equip tècnic que tenim, però et surt a compte, Val? Així com no hem canviat l'eina de codi, perquè l'eina de codi és la que ha de ser, no? Per cadascun d'ells i elles tenen la seva preferència, però per la cosa que és nice to have, allà no s'ha perdut. És a dir, no hem perdut res en productivitat o en qualitat dels entregables que fem, i en canvi sí que té un efecte positiu en les nostres finances, no? Si haguéssim estat una empresa de recerca, doncs potser no hauríem fet aquest canvi, no? Però, clar, i al final és el que ens estem adonant molt d'això, que està canviant tant el model que potser, així com fa un any vam fer-ho de passar tothom a Reikas i després a Reikas o van passar tothom a OpenAI, és que avui en dia ho canvies tot tan ràpid que potser l'any que ve, d'aquí 3 mesos, veiem que jo què sé, saps? Vull dir, Google per alguna cosa fa alguna cosa molt malament i tal, i decidim canviar tot el nostre stack a Microsoft, això costaria bastant més, perquè hauríem de canviar, doncs, això, correu, calendari, passar-se merdes com SharePoint i Teams i totes aquestes històries, però, clar, però ja tindríem, diguem, tota la suite, no? I per la cosa aquesta generalista ens va bé. Per la cosa específica, anem a l'eina específica, però la generalista cada cop és més commodity. Val? Per això dic que no veig que haguem perdut cap cosa substancial.
És que el corol·lari de tot plegat és que si no tens una opinió fortíssima sobre aquella tecnologia en concret, per defecte te'n vas al bundle, és a dir, al pack.
Sí, correcte.
Si ve en el pack, ja tampoc t'has de preocupar gaire, no? Llavors, mira, aquesta és una pregunta que molta gent m'ha fet, de gent que està començant i potser com no tenia molta experiència en el món tecnològic abans, i et diu, escolta, on m'he de muntar? No? Què he de fer? Què he de fer servir, jo què sé, doncs el 365 o Google Workspace o vull servir Notion? Per defecte, jo crec que la resposta a aquesta pregunta és, si ets una empresa més aviat neutra, que vull dir que això ho fa servir, que no és el teu core, sinó que ho fa servir per acceptar documents, compartir coses, tenir xats, és que la millor resposta a tot plegat és dir, o sigui, agafa una i intenta utilitzar quan més d'aquell ecosistema, no? Perquè, per exemple, és que si no només crees redundàncies, integracions pobres entre elles i a sobre té un cost extra, no? Que això és una putada. O sigui, jo ho veig, per exemple, jo sempre he sigut molt fan de Notion, però per altra banda tinc el cor dividit en el sentit de és que jo l'he recomanat a molt poca gent. És a dir, si tens una opinió molt forta sobre Notion, que dius, ostres, és que sense això no treballes, dius, ok, vale, sí, d'endavant. Però si no, escolta, vull dir, amb Google Docs i amb Spreadsheets pots arribar a enviar un coet a mar, si vols. No veig com un argumentari fort per recomanar productes específics per gent que té interessos generalistes. No sé si aquest és el corol·lari o no.
Estic d'acord. Jo, per exemple, no he sortit de ChatGPT perquè jo sí que estic molt invertit en ChatGPT. És a dir, jo faig servir els customs, faig servir les integracions amb les aplicacions, tinc tota la gestiono la memòria, gestiono tot, tinc la configuració, les regles, què més tinc? Tinc un històric de l'hòstia allà que m'interessa fer. És veritat que lo de l'històric cada cop és menys una cosa rellevant perquè, com que els models milloren, cada cop té menys sentit reutilitzar converses. És a dir, jo sóc encara de la vella escola de la AI o de ChatGPT que dic, no, ja tinc un fil per això, torno aquell fil si he de fer, en comptes de crear-ne un de nou. I hi ha gent que no. O sigui, no sé tu, però vull dir, per exemple, és que vam tenir aquesta conversa amb el Jordi, el meu soci, i ell deia, no, jo tinc una llista infinita de fils perquè cada cop vaig creant un de nou i els que m'interessa guardar-los els arxivo, o sigui, els poso com a favorits en una carpeta. Val? Dic, hòstia, jo tinc un approach completament diferent. El meu és el de esborro tots els fils que ja no faig servir, però per mi, si guardo un fil, el tinc allà, és perquè el vull tornar a fer servir o encara em queda alguna cosa pendent. Val? Que cada cop té menys sentit, perquè és veritat, vull dir, cada cop té menys valor a l'acumulat en un històric perquè, primer, per començar, doncs, tots aquests models, al final, quan entren en una espiral d'aquestes que es queden atrapats, és impossible treure'ls, i prova d'això és les imatges, les curses d'imatges que faig servir jo pel Patreon. Ha entrat en la dinàmica aquesta de que el convidat li posa els dos caps i no hi ha manera, instrucció que li posis, encara que tornis a posar la imatge original, et crearà els dos caps aquests, val? Perquè ho té en compte com a referència. En canvi, per corregir-ho, què hauria de fer? Crear, o sigui, obrir un nou fil, tornar-li a donar les instruccions i llavors d'aquí ja començaria. O sigui, és a dir, un cop s'ha quedat encallat amb una cosa, és impossible sortir-ne. Per tant, crec que té més valor el tornar a començar a crear un fil nou i ja està, i tens un context nou perquè, a més, el model començarà des de zero amb un model millor. Per tant, té cada cop menys sentit el que faig jo.
I és que tu tens una aproximació a la IA com molt ochentera, també. Jo sóc igual, el de borrar les converses.
Sí. Diògenes total, també. Però bueno. No, però els vaig esborrant. És veritat que faig l'exercici d'esborrar-les, que hi ha gent que no ho fa.
Sí, és veritat, hi ha nivells. Però el que em sembla curiós és com el grau de vincle que tens amb un producte, no? És a dir, quan de lluny estàs tu de sortir-te'n o poder prescindir d'ell, no? Exemple tonto, no? Jo què sé. WhatsApp és un producte que simplement pel fet de que tota la network està allà i és molt difícil sortir-se. Tu ara has mencionat tots els usos que li dones a ChatGPT, jo li dono uns molt semblants, malgrat penso que jo muntar-me el meu campament en un altre lloc em costaria poc. O sigui, igual faria com copy-paste dels instructions, tal.
Però el mode veu, per exemple.
Ja, el mode veu és molt bo, estic d'acord.
Tio, Gemini no té mode veu. O l'aplicació nativa.
Aquesta és una altra, sí.
No té aplicació nativa, tampoc. Clar, jo en mòbil faig servir molt.
Jo crec que, mira, per exemple, una de les funcionalitats noves que no sé si has provat, jo no ho he fet perquè potser és que no tinc amics, però és aquesta com de fer grup chats, no? Has vist, no?, que pots fer com uns chats de grup amb ChatGPT?
No ho he provat.
Vale,
no ho he provat.
Tampoc però... tens amics. Pues...
Home, algun en tinc, però el que passa que no són tan sofisticats. No.
És que jo crec que OpenAI és molt interessant com llegir-li el producte, no? Perquè veuen com d'on coixegen, no?, que no es poden posicionar com incumbents en certs aspectes, igual que si ho pots fer Google, no?, que pots plantejar-te... O sigui, una persona pot fer el switch a Google, com ho has fet tu, des d'un punt de vista mega objectiu, com dient, hòstia, ja ho estic fent servir, vaig a tallar costos de fora. És una decisió mega racional, no? És a dir, és, escolta, això costa tant, l'altre costa zero, com que no m'importa tant el rotllo de la IA, doncs, escolta, ja fem servir aquesta. Com que ells saben que ningú s'ha unit a ChatGPT amb un argument racional, perquè ningú ha fet aquest número, perquè bàsicament si el fan és dolentíssim, que han de buscar com estratègies de producte més creatives. I jo crec que aquesta és una, no? És a dir, com, hòstia, si ets capaç d'enganxar altres amics teus a dintre d'una conversa a ChatGPT, que té molt sentit, mira, una altra que em semblava molt bona, que és amb la mateixa direcció, però és el precursor d'aquesta, va ser la de compartir els chats. Aquesta em sembla molt bona. O sigui, perquè tu quan comparteixes un chat, algú veus com la cadena de raonament que ha portat aquella resposta. Que això és mega bo, perquè tu veus què li ha preguntat, no? A dalt i tens com aquesta cadena determinística de dir, vale, ha fet això i l'altre, no? Que segurament tu repliques igual i et dones respostes diferents, però més o menys direccionalment és semblant. I per això em sembla interessant OpenAI quan fa producte, perquè, clar, ha de pensar molt fora de la caixa, no? Si això és una expressió, de dir, no, clar, jo no puc fer el mateix que fan els altres, no? I tenen que defensar com de maneres molt diferents. Igual que, per exemple, Anthropic, que és tres quarts del mateix, que sí, que sembla que tenia com el patró d'Amazon darrere, però sembla que tampoc és gaire clar això, ha anat a buscar com la part de codi com un value prop molt bèstia i, per exemple, em sembla que qui li està pagant la festa és Cursor, no?, perquè és el que fa servir la seva API.
Exacte.
I estic segur que d'allà es surten més diners, és una màquina de treure tokens. I per acabar, tenir un punt, bueno, no sé si per acabar o no, però per acabar aquest bloc, i és que has mencionat el tema de la fibra fosca aquesta, el dark fiber aquest, que és com el build-out aquest de fibra que es va fer en els 90, no?, que després va acabar comprant Google a preu de rebajes perquè havien quebrat totes, no? I és que l'altre dia, te'n recordes que no sé, em vas preguntar, em vas dir, escolta, de què parlem? No sé, fa una setmana o així.
Cada setmana t'ho pregunto, tio.
Sí. Ja, sí, igual és la passada, no sé. No, perquè la setmana passada era el Ferran, o sigui, devia ser l'anterior. I et vaig dir, no sé, tio, m'estic llegint un llibre de bombolles. Te'n recordes?
Sí. Doncs
pues m'estic llegint un llibre de Stripe, d'aquests Stripe Press, que per cert m'encanten aquests llibres, els tindria tots, que es diu Boom, i que dona com un angle positivista, si existeix, a les bombolles, no? És a dir, el que fa és que agafa certs moments històrics on s'han produït aquest tipus d'esdeveniments i el que fa és que els intenta mirar des d'un punt de vista com què ha passat en l'arc històric següent, no? És a dir, no quedar-te com en oh no, això ha sigut una bombolla i ha explotat, no? I el seu argument principal, el del llibre, és que les bombolles no només són positives, sinó que són l'element necessari del progrés, val? Llavors, tu t'ho pots creure més o menys, val? Però sí, aquesta és la idea darrere, no? I quin és el punt? El punt del llibre és, no, és que durant la bombolla passen dues coses, no? I és que primer hi ha una exuberància de recursos invertits en aquell progrés problema, però d'una manera boja, que d'una altra manera no hi hauria. I la segona és que tot el talent i els esforços s'enfoca exactament en una disciplina que d'una altra manera no es faria, no? I això el que produeix és, pues, diguem, la bombolla explota, però l'interessant no és el fet que hagi explotat, sinó perquè tota aquesta mania financerament no va enlloc, vale? Això és una realitat i és així. Però el que queda en el camp de batalla després són les eines que fa servir la següent generació per crear la infra del futur, no? Llavors posa diferents exemples sobre el llibre, que ara no entrarem a comentar-los, però has tocat tu el del Dark Fiber, que és exactament aquest, no? És a dir, com es va sobreconstruir fins al punt que Cisco era l'empresa més valuosa del món, Cisco, en el seu dia, i es van tirar cables de fibra hasta pel lavabo, no? I això que va ser? Pues que en el seu moment no es va saber què fotre amb això, perquè l'únic que teníem era allò d'internet aquell que funcionava amb el mòbil, amb el, com es deia, WAP, no? Te'n recordes? Que et donava les notícies del terra. Clar, no hi havia usos, però després va resultar com una peça d'equipament crítica per la següent generació i la segona onada tecnològica. Sobre la IA, el que s'està comentant, no, és aquesta idea de que no, és que, clar, això, encara que peti aquesta bombolla, no passa res perquè ens quedarem amb totes les, amb tots els chips i amb totes les gràfiques aquestes d'NVIDIA que s'estan deployant. Però sembla que això no és molt el cas, perquè, clar, aquests components, a diferència de la fibra, que té un cop d'amortització potser de 50 anys, aquests components, com en 6 anys, estan per tirar, perquè els de la següent generació, o sigui, no és que ho facin millor, és que ho fan millor, més barat, i no té molt sentit. De fet, va haver-hi fa poc, és que jo no segueixo aquestes merdes, però hauria de seguir-les més. Saps el tio de Moneyball? Déu meu, com es diu? El llibre de Michael Lewis, que no és Moneyball. Joder, el del Crash, que la pel·li és amb Christian Bale.
No tinc ni idea, tio, de què m'estàs parlant.
The Big Crash es diu? Com es diu la pel·li? Si l'hem parlat mil cops. Sí, home, sí.
No ho sé, tio, em surt American Psycho, però...
No, és el Michael Burry, que és el tio que predieix el crash del 2008.
Ah, no, tio.
Ah, Déu meu. Bueno, ara estic segur que hi ha persones a l'altra banda dient és aquesta. Bueno, no me'n recordo com... és que em sembla que hi ha un bet en el títol, però no em surt, vale? No em sortirà. Per què t'ho estava dient? Ah, sí, perquè aquest tio just va tuitejar sobre això, perquè aquest és com el OG de predir crisis, no? Va dir, escolta, que aquests tios estan cooking the books perquè estan fotent períodes d'amortització més llargs dels que toquen. I va haver-hi com una mica de rebombori del que no vaig ser partícip, però la segona derivada de tota aquesta idea és que el que sembla que ens quedarem quan tot això peti no són els chips d'NVIDIA, que també estaran per allà si els volem fer servir, sinó que serà com les plantes nuclears adjacents que estan construint els data centers, no? Perquè estem com construint power infinit, no? Que ara no té aquests usos, però quan això peti no sabrem molt bé què fer-ne, pues sembla que això serà el que ens produirà la següent onada d'innovació, o això és el que diuen els experts, no sé, em va semblar divertit. The Big Short es diu, ostres, Déu meu, no l'he tingut que buscar, m'ha sortit ara, veus? És que quines coses té la ment, Déu meu. No l'has vist tampoc, oi?
Què va, tio? Com vols que hagi vist jo una pel·li d'aquest tipus?
Mega recomanable aquesta pel·li, està molt bé.
Hola.
Totes les pel·lis inspirades en llibres de Michael Lewis són un must, un necessari.
I és que no et sabria dir ni quina ha estat l'última pel·li que he vist, tio. O sigui, no t'ho sé dir, no me'n recordo d'haver vist una pel·li en els últims mesos, saps? Vull dir, potser a l'estiu vam veure alguna pel·li i segurament alguna pel·li que ja havia vist, però...
Però si a més ara estàs com en el millor moment per mirar pel·lis perquè pots reviure totes les de Disney i de Pixar.
Sí, alguna manera. Aquestes sí que ja n'estem veient. Però no, la part bona de fer criança sense pràcticament tele és aquesta, que no has de passar per aquest tràngol d'haver de veure 36 vegades el Rei León, saps? O bueno, altres pel·lis que estic sentint a altres cases que sí que passa el pal. Em sé totes les pel·lis de Pixar a memòria. Mira, aquí pues no mirem la tele a casa, con la qual, mira, m'estalvio tot això. Però bueno, a tot això no hem parlat ni de les balizes ni les altres merdes aquestes que sensacionalistes que hi ha, vull dir, la qual no sé, mira, podem treure si vols com a tema per trencar el gel demà amb el Sergi Figueres, en l'episodi que tenim demà, en directe. 6:45 de la tarda, com sempre, al canal de Foc a Terra en directe, i aquí estem. Faig la petició a la gent que ens escolta, si us plau, si no us heu subscrit al canal, feu-ho, perquè es veu, i això és una cosa que he après ara del youtuber, ex-youtuber que hem fitxat amb els veïns, que a partir de 500 subscriptors al canal, YouTube no només et deixa monetitzar, que això, pues, francament, per treure 4 cèntims al mes tampoc ens interessa, però simplement que et dona molta més visibilitat. O sigui, ens ajudarà amb el rànquing i ajudarà a contribuir que encara més tingueu, doncs, el Spotify Wrapped, no? Digueu, molta més visibilitat, potser apareixem també al YouTube Wrapped del finals de l'any que ve. A veure si amb aquest petit esforç podem arribar als 500 subscriptors i ens seria de moltíssima utilitat. Així que, res, dit això, ja ens veiem en el proper episodi.